El món a RAC1, passa un minut de 2:15 del matí. Estem amb tertúlia amb el Paco Maruenda, del Toni Bolaño, el Màrius Carol, la Pilar Rahola i s'hi acaba d'afegir la Núria de Gispert, la presidenta de...
Que tampoc fa pont.
Tampoc, exacte.
Deixem acabar de presentar la molt honorable presidenta del Parlament, Núria de Gispert. Núria de Gispert, bon dia.
Bon dia.
Que com bé deia la Pilar Rahola...
Estic aquí treballant.
Demà sí que farà festa?
Demà sí.
I demà passat... Hi ha ple del Parlament, un ple important.
El darrer ple abans de la campanya electoral és un ple en el que només hi haurà un projecte de llei, que és d'estabilitat pressupostària, i que durarà, jo crec, que un dia i mig.
Acaba de dir, perquè els que estàvem al Parlament, l'últim ple abans de la campanya electoral. Campanya electoral de les eleccions del Congrés,
per entendre'ns.
Filosòficament, per què ha de parar el Parlament per una campanya electoral de les generals?
Home, perquè és una campanya electoral important, perquè sempre, tradicionalment, els 15 dies anteriors, els 15 dies de campanya, no és que es tanqui el Parlament, perquè comissions continuen havent-hi, les que els presidents de comissions consideren que han d'haver, però plenaris sempre es va considerar, però ja parlo de 30 anys ençà, que són dies en què tothom participa en les campanyes. I jo crec que és important, i és important el paper que pugui fer Catalunya en el Congrés de Diputats.
En el ple de demà passat també s'aprovarà les restriccions al que cobren els diputats.
El projecte de pressupost del Parlament pel 2012.
Quan cobra un diputat ras?
Alguns, ara ja, les restriccions que hi ha, potser m'equivoqui, però jo crec que no arriba als 3.000 euros.
No arriba als 3.000 euros bruts o nets?
Nets.
I amb la reforma, la reducció, com quedarà?
No. Perdó, jo ja conto que la paga, eh? Jo conto ja que pel 2012 no arribaran els 3.000 euros alguns diputats.
Després, per això, aquest sou es complementa amb dietes, quilometratges, que en algun cas...
No, quan estic parlant d'això és així, eh?
Així,
o sigui, que potser estan en 3.000, en 3.400, no gaire més. I també vull afegir una cosa, en defensa dels diputats i del sou dels polítics. Hi ha alguns diputats que són funcionaris de la Generalitat o funcionaris de la Diputació o funcionaris d'alguna administració. Si ells tornessin a la seva administració, en aquest moment guanyarien més. Per tant, si estan de diputats és perquè volen, perquè tenen una vocació política, perquè creuen que poden fer un bon servei a la ciutadania i, per tant, quan algú o alguns critiquen la situació dels diputats i el seu sou i que s'ho treguin i que s'ho redueixin, jo crec que estem en un error i que si volem que els nostres polítics ho facin bé, el que hauríem de fer és buscar gent preparada, que hi són, però que algun dia potser no hi vindran. Perquè quan comences a veure el que guanyes, o aquí o en l'administració, hi ha gent preparada que diu, jo per bastant més em contracten una empresa. O si més no, estaré més tranquil.
A més que hi ha una sèrie d'incompatibilitats que tampoc fan que puguis fer acabar de redonir el teu salari.
No. Jo, 3.000 euros...
I a la sortida tens també moltes restriccions.
Jo, perdoneu,
perquè segons quines coses no pots fer.
Ho diré i sé que després en els twitters ens diran de tot, però 3.000 euros ho trobo escandalós de poc.
De poc, jo també.
Perquè estem parlant de gent que decideix deixar les seves feines per dedicar-se a la vida pública. I això ha d'estar ben pagat perquè han d'anar als millors. I no conec ningú en el món privat que li vagin bé les coses i que sigui important que pugui mantenir-se amb un sou com aquest. Clar, hi haurà gent que dirà, escolta'm, ja que vivim amb 1.000 euros, si estem parlant dels representants públics.
Exacte.
I jo vull que vagin els millors advocats, els millors economistes, els millors dels... I com hi aniran amb un sou com aquest? Ho dic perquè aquest és un debat absolutament demagògic i molt malvat.
Sí, perquè després volem que parlin 3 idiomes.
Que sàpiguin de tot i que es dediquin de veritat i que després vagin al territori i facin de diputats perquè és el que fan. O sigui, no és la feina només del Parlament la que es veu per la televisió, sinó que és la feina del territori, del districte, i són gent que no té hores, que ha d'estar i que ara mateix en campanya electoral és lògic que et toqui, però dia sí dia també tens actes a tot el territori i tu ho fas perquè vols i perquè hi creus, però jo crec que ha d'haver-hi un sou digne.
Escolta, mira, quan l'Artur Mas va dir que en campanya vull un govern dels millors, jo recordo que li vaig dir, no els podràs pagar. És més, hi ha consellers en aquest moment que hi són no perquè se'ls pugui pagar, perquè segur que no. És el senyor Mascollell, per exemple, no se'l pot pagar. el que val des de la perspectiva professional i el seu prestigi. Altra cosa és que ell ha decidit guanyar menys i ser conseller. Però el govern no el pot pagar.
I dedicar-se un temps a la política, però clar, el govern no el pot pagar.
En aquest capítol de... Deies alguna cosa, Paco?
Sí, no, és molt empipador aquest tema en campanya electoral, perquè el que estem aconseguint entre tots, no, amb aquest debat, no, d'aquestes crítiques als polítics, l'altre dia si el Congrés compren un mòbil i un iPad, sí, i tothom fent demagògia, jo em vaig barallar amb el bon sentit aquí a medida de debats i a tertúlies, no? Estem aconseguint que al final, el que dèieu, que Rajoy quan arriba al govern tindrà enormes dificultats per trobar els millors, perquè clar, si... Totalment. Jo entenc que la gent que ens escolta, si dius 3.000 euros, diu, el que està parat, diu, ostres, 3.000 euros són molts diners, però tenim que veure d'on ven la...
Clar,
molt bé, la presidenta del Parlament. D'on vens, quina formació tens, quan estàs ganant, guanyant, perdó, i quan guanyaràs, no? I una cosa és que aquest país, la caiguda de sou de la vida professional a la política és desproporcional. És espectacular.
En el
vegades.
Capítol de restriccions, demà passat també aprovaran una cosa que no sé si s'havia tocat mai, que és l'assignació a cada grup parlamentari. Expliquin ben didàcticament per la gent que...
Això és molt dur i jo crec que, a més ho haig de dir.
Per què aquests diners per què serveixen?
Aquests diners serveixen perquè els grups parlamentaris puguin funcionar. Què vol dir funcionar? Que tinguin gent al seu costat per poder assessorar-los, per ajudar-los en totes les iniciatives parlamentàries. Per tant, és la vida del grup, la vida del partit polític dins del Parlament de Catalunya. Això, des de sempre, havia pagat una part al Parlament i una altra part al govern de la Generalitat de torn, fins que va arribar un moment en què aquella quantitat que venia del govern van pactar de dir, bueno, la passem definitivament al Parlament i el Parlament ja s'encarrega. I aquesta quantitat cada 4 anys es posava al dia. No s'incrementava amb l'IPC cada any, com els sous, sinó que cada 4 anys, cada legislatura es posava al dia. L'any passat hauria tocat un 10,5% més. Per tant, sobre 17.100.000, que és la quantitat a repartir d'acord amb uns baremos i els escons que cada un té entre els grups parlamentaris, l'any passat, amb les primeres mesures d'austeritat, van prendre la decisió de congelar. Per tant, estan cobrant avui, fins al 31 de desembre, el mateix que cobraven l'any 2006. No ha hagut increment. I per l'any 2012 la decisió ha estat reduir per primera vegada en 31 anys aquesta quantitat. Això que abans defensàvem no pot ser que cobrin tan poc i malgrat això se'ls redueix una paga, és el mateix. Jo estic d'acord, miri el que li dic, en fer-ho ara, perquè estem en un moment crític, de situació de gravetat extrema. I, per tant, la gent i la ciutadania ha d'entendre i ha de viure i veure que el Parlament de Catalunya, que és la primera institució, està al seu costat i també fa un esforç i un sacrifici. Ara, no es pot repetir. No pot ser que deixem amb les mans lligades als grups polítics, als grups parlamentaris. És la seva subsistència com a grup parlamentari, com a oposició, com a grup de govern. I, per tant, ara sí, perquè estem en situació extrema. Ara, l'any que ve, això ha de continuar com estava.
Per tant,
no ho puc congelar.
L'any que ve continuarà la situació del 2011, no retallarà més.
No.
No es pot.
Home, a veure, jo confio que el 2012 no sigui tan horrorosament dolent que el 2011. Confio que comencem a veure la sortida del túnel, encara que sigui en el darrer trimestre. I per tant, com que confio en això i crec que s'estan donant les mesures perquè això sigui així, jo crec que podrem mantenir el pressupost, però ja no reduir-lo més.
Vostè que ho ha viscut en carn pròpia, què ha costat més negociar? Que li retallessin el sou als diputats o aquesta assignació d'assistència als grups?
Miri, jo he parlat amb bastants diputats. Els diputats sols, a peu, la paga de menys, home, els hi costava. I si vol que li digui, alguns em deien, home, si ens l'has de treure, fes-ho l'any que ve, no ara. Perquè ja ens hem gastat els diners. I això és veritat, tothom se'ls ha gastat, o molts han gastat els diners, o estan a punt de gastar-se'ls del Nadal. Ara, els que tenen una responsabilitat com a partit polític, jo crec que els hi ha costat més acceptar la reducció de la subvenció als grups que no pas la del teu sou, perquè si vol que li digui ja estem acostumats. Jo no enganyo quan dic les quantitats. Miri, jo vaig entrar de diputada l'any 2003, ara fa 8 anys, el 3 de desembre farà 8 anys. En aquell moment jo no arribava a 3.800 nets, era presidenta d'una comissió, i venia del govern. Quan vaig acabar aquests 7 anys d'oposició jo seguia guanyant el mateix. No guanyava més, perquè es va congelar el sou, perquè es va reduir el sou en un 8%, perquè es va tornar a congelar el sou. Per tant, en 7 anys els diputats no van tenir un increment del seu sou. Per tant, és cert això, és així de clar.
Després hi ha la qüestió, no sé si més mediàtica, més vistosa, dels cotxes sí. oficials. Al final, en quant ha quedat la flota? Com ha quedat la cosa?
En broma vaig dir amb un periodista que ja era una flotilla, que ja no podíem parlar de flota perquè ens hem quedat en 5.
Però no l'enviïn a Gaza, per si de casa.
No. En 5 cotxes, que de fet doncs, serviran doncs, per tot el que és el moviment que té el Parlament de Catalunya, els actes institucionals, i per tant, amb això, que seran 2 cotxes que ja són de propietat, un que és un híbrid i l'altre que és una, no sé què, una 6, que és propietat del Parlament, i 3 més. La resta, doncs, alguns els passarem segurament al govern català, que necessita cotxes i no vol comprar, i per tant ens va molt bé que segueixi pagant el renting fins al mes d'agost, i si no, al mes d'agost doncs liquidem els cotxes.
Vostè, quan surti d'aquest estudi, anirà cap al Parlament i, si no tinc mal entès, rebrà les conclusions de la comissió d'estudi del pacte fiscal. Què n'espera d'aquest procés i, sobretot, què ha de fer Catalunya perquè el pacte fiscal no sigui un estatut 2 i topem contra alguna paret?
Doncs ser una pinya, la màxima unitat possible. Consciència de que realment estem en un punt molt complicat de la nostra història i que, a banda de la crisi que influeix, lògicament, perquè tinguem cada vegada més ciutadans a favor del pacte fiscal, però a banda de la crisi, fins aquí hem arribat i, per tant, hem de lluitar per aconseguir el pacte fiscal. Si tinguéssim els diners que suposen aquest dèficit fiscal, avui no hauria retallades a Catalunya ni hauria quasi un 20% d'atur. Si mirem el País Basc, tenen un 8% d'atur. No tenen quasi immigració, per tant no tenen tanta gent en l'atur com tenim nosaltres. Tenen empreses que es barallen per poder anar a instal·lar-se allà. No han de retallar ni serveis bàsics ni no serveis, és igual. Per tant, jo crec que és molt important aquest pas. Apel·lo als grups parlamentaris a que es posin d'acord. Em consta que ho estan fent i, de fet, les conclusions a les quals es van arribar i es van pactar el divendres passat s'han deixat una porta oberta per poder seguir negociant. Allò que dèiem de les eleccions, és lògic que en un moment electoral doncs hagi grups que guardin alguna bala a la recàmera, bala en positiu, i, per tant, jo crec que és bo que continuïn parlant i que després de les eleccions es pugui pactar unes bones conclusions que siguin ja definitives i que animin a tots a poder treballar junts, a poder anar a Madrid a exigir el pacte fiscal.
Què ens diria millor? Perdó, eh? És que ve molt lligat. Què ens diria millor a nosaltres com a catalans? Que hi hagués un govern del PSOE o un govern del PP per aconseguir un pacte fiscal? Ja sé que em dirà que Convergència i Unió sigui forta per poder tenir capacitat de maniobra.
No, jo això ara no li puc
però,
dir.
Però finalment, en qui creu que podria ser més fàcil arribar a un acord?
Jo, miri, l'experiència de 30 anys em diu que quan al Congrés de Diputats no hi ha majoria absoluta per part de cap, Catalunya surt guanyant. Per tant, malgrat les enquestes, els sondejos i que tothom a lo bajini i de cara diu guanyarà el PP amb una majoria aplastant, que no ho sabem, és igual, PP-PSOE. L'experiència és que Catalunya ha guanyat en les 2 vegades en què ha estat necessària la seva governabilitat, ha guanyat. I per tant, sigui qui sigui el futur president del govern, si no té majoria absoluta, no puc dir segur que tindrem moltíssimes més facilitats per tirar endavant el pacte fiscal.
Pilar.
No, primer constatar, perquè a mi, jo sempre estic assentada a l'esquerra, diguem-ne, dels convidats, i tant el Mascollell com la senyora Núria Gispert porten retardats els rellotges.
Ah, sí?
No, 5 minuts o 10, no sé, arribarà tard al Parlament.
No té res a veure amb res del cap de setmana, eh?
Que... No, dit això, hi ha una cosa...
Els rellotges bons retarden, eh?
Retarden.
Ah, sí? No sé si és massa bo, eh?
Com a mínim és bonic, li queda bé.
Abans de retardar-nos més, si vol fer la pregunta, senyora Rahola.
Sí. A mi hi ha una cosa que no m'ha agradat gens de les resolucions del pacte fiscal i que la trobo que no s'ha debatut gaire, potser perquè fins i tot ningú se la creu massa, però jo la vull posar damunt de la taula, que és la possibilitat de fer un referèndum pel pacte fiscal. Em sembla horrorós. horrorós. Primera, aquesta assemblearitis que ens està agafant a tots per tot, a mi em posa relativament nerviosa. Jo no sé si hi ha un partit, més d'un de fet, que van anar a eleccions amb dient farem això, i van guanyar. I van guanyar de manera clara. I tenen majoria parlamentària, que ara m'estem fent. És a dir, ara farem un referèndum, gastarem diners públics, li direm a la ciutadania que ja va tenir feina per votar l'Estatut. Una cosa encara més complicada, que tindrà una mantra de nassos, que a més és saber d'on venim. Per què, caram, hem de publicar-nos la vida? Escolti'm, han guanyat, tenen majoria parlamentària, governin! Tirin endavant el pacte fiscal. Jo no vull que em demanin res. Ja m'ho van demanar quan vaig votar.
I
em va semblar una ximpleria incomprensible, que a més si es fa hi haurà una despesa econòmica que no té cap justificació i que pot sortir malament. Escolti, jo tinc poca experiència, però me'n recordo quan era estudiant i de tant en tant havia ajudat a tallar la Diagonal i sempre dèiem, si no som prous, l'època, diguem, del final del franquisme, si no som prous, no ho fem. És a dir, tu no pots muntar una mani si no
ensenyes... Si no saps ben bé, més o menys com sortirà.
Ves a saber que em pot sortir si fem un referèndum, perquè que ens hem embolicat la troca, diguem-ne, no ho entenc.
Per tant, la pregunta és...
La pregunta és, per què caram ens compliquem la vida?
Està a favor
de fer un referèndum? La pregunta és, què opina?
Està a favor de fer un referèndum si la cosa no surt bé, senyora presidenta?
Home, si la cosa no surt bé, jo sempre sóc de les que...
No, abans de sortir bé.
En part, com diu la senyora Rahola, assegurem el pla que tenim sobre la taula. Si tenim o no tenim pla B o C, ja veurem, però no cal ni parlar-ne. El que és important és, tots junts, o al màxim, anar a Madrid a exigir, no a demanar, a exigir el pacte fiscal. I potser en la manera com està establert en les conclusions, a mi em sembla molt bé que tornem a allò que havíem defensat pre-estatut. Una relació bilateral, una modificació de la LOFCA, dient Catalunya no ha d'entrar-hi aquí, i per tant una llei especial, i a més una seguretat jurídica que no va ni en contra de la Constitució, ni de l'Estatut, ni del dret europeu. Han hagut moltíssims experts que han entrat en aquesta comissió, s'ha treballat molt bé, han complert amb els terminis i jo diria que fora de sí o no al referèndum, que penso que primer el que hem de fer és anar a Madrid i parlar-ne, després ja veurem, el que sí que s'ha decidit en la comissió, que no és referèndum, és dir, home, que el govern presenti un projecte de llei que potser ja s'havia d'haver fet regulant les consultes, perquè el que tenim sí. No serveix per això, i per tant sí que tinguem una eina que ens pugui servir perquè en el futur, sigui aquesta la raó o una altra, puguem tenir la normativa adequada per poder exercir el nostre dret a consultar.
Paco, des de Madrid, com ho veus?
Jo no estic absolutament d'acord ni en el concert econòmic ni en el conveni de Navarra ni per suposat amb el tema. Perquè jo crec que el futur de la Unió Europea...
I amb els reis catòlics, diguem-ne.
No, si em permets, escolta, deixa'm que t'ho digui, perquè si no fem acudits, no? Per una raó molt senzilla, jo estic a favor de la unificació total de fiscal a la Unió Europea, no només a Espanya,
però, escolta,
no?
Mira,
per fer una Unió Europea forta.
Et dono una dada, Paco. És a dir, el sostre, per exemple, d'IRPF entre Catalunya i Navarra hi ha 7 punts. Els navarros, el sostre és el 42 i a Catalunya és el 49.
Sí, no, és que
és tan injust això.
Clar, no,
per què una petita zona de l'estat espanyol pot tenir un concert econòmic i els altres no?
No, per això jo estic d'acord a carregar-me'l, no ho dic molt clarament. És dir,
però com ho fas? Com ho fas, carregar-te el concert bàsic?
És un pacte de la transició, això?
És igual, no importa.
Ah, no importa.
La Unió Europea
s'ha canviat la majoria.
Un segon.
No puc parlar de veritat.
104 veus a la vegada, això mateix.
Home, escolta, jo, Paco, dic que està d'acord o no, però no dic cap tonteria, m'entens? És dir, la unificació fiscal en Unió Europea és un tema que està en aquests moments sobre la taula d'una forma molt seriosa, no? Si volem anar cap endavant, si volem fer petits estats, etc. No? Per mi, per almenys, no? Tot el que sigui la financiació és per fer que els catalans i els espanyols i els europeus visquen millor. N'hi ha qui vol el pacte fiscal, per cert, que no el demana Convergència i Unió durant la transició, vull recordar-lo com a fet objectiu, no?
Ah, però, Maruenda, han passat 30 anys i tenim l'experiència que tenim, eh?
Sí, però ara ens tindrem que fer balances fiscals també a dintre de Catalunya. Jo he dit moltes vegades, com ha acudit en broma, jo com a barceloní per què tinc que pagar més, farem balances comercials, també tenim que fer el que guanyem els catalans de vendre els nostres productes al resta de l'Estat. I jo crec que és un mal tema aquest, però bueno, potser ho aconsegueixen, no?
Un mal tema, escolta'm, aquest, perdona'm. Primera, el fet que hi hagi unificació fiscal a Europa no vol dir, per exemple, que els lands alemanys no tinguin fiscalitats pròpies. Si funcionen la mar de bé i Alemanya no explota per enlloc. Primera cosa. La segona cosa, Paco, Paco, és que els acords de la transició i de la Constitució van ser molt importants i sobretot molt delicats. Que arribi ara algú, no dic tu, perquè tu tens tot el dret com a periodista a dir el que vulguis, però que ara arribés un partit polític i digués, com que tinc majoria absoluta, m'ho carrego, s'estaria carregant el consens d'un estat. I, per tant, el consens democràtic. I això és una cosa molt sensible.
Se'l va carregar el seu
bueno, sí, senyor, de Catalunya. No, de cap de les maneres es va carregar res. No, de cap de les maneres. Però, en qualsevol cas, malament. I la tercera cosa és que hi ha una diferència entre que Catalunya, en tant que recapti més, també n'hi hagi diner que se li'n vagi fora, i l'altre que perdi cotes de competitivitat, perquè no és que se'n vagi diner fora, és que ens està realment ofegant. És a dir, recapten molt més del que és bo per mantenir la competitivitat del país. I això com a català t'hauria de preocupar.
No, a mi em preocupa el despilfarro que s'ha produït aquest país a l'àmbit de l'estat.
Parles de la comunitat valenciana?
No,
valenciana,
extremenya, catalana, marinenya...
Escolta,
de quina vols... Jo no faig debats de partit, no? És dir,
a mi... Però,
Paco, fins i tot des d'un punt de vista espanyol, a mi em sembla que Catalunya vagi bé i que actuï com a locomotora d'Espanya és clau per sortir de la crisi. És que fins i tot, no des d'un punt de vista catalanista, sinó des d'un punt de vista, diguem, clarament, diguem, espanyol, carai, és importantíssim, diguem, que Catalunya vagi bé. I si Catalunya en aquests moments ho està passant, després d'haver estat molt solidària, perquè això t'ho accepta tothom, potser hem d'ajudar a donar unes pentes. És que no s'estan demanant coses tan rares.
Jo estic encantat de ser solidari amb els meus calés, perquè això de la fiscalitat...
Que això no és
solidaritat,
això és ofec. No, és ofec, escolta'm, perdona'm, no és solidaritat, això. I la prova és que allà on hi ha els estats federals, on hi ha fiscalitats federals també, ningú, sempre hi ha unes cotes, de manera que fins aquí no arribo, o sigui, fins aquí no puc treure més diner. A Catalunya no hi ha res.
No.
A Catalunya treuen el que els hi dona la gana.
No hi ha límit.
Els recordo que no és gaire habitual tenir en aquest estudi a la segona autoritat del país, que n'està escoltant, i aleshores no sé si el Toni volia fer un comentari truco o trato o alguna pregunta.
Truco o trato, ja ho veus.
Vinga.
Anem a veure, presidenta. A mi el que m'està, després d'estar sentint aquesta polèmica, és que el pacte fiscal acabi sent allò que anem de victòria en victòria fins a la derrota final. Vostè deia fa un moment, el més important és que fem pinya. I sense entrar en més detalls, a Espanya el més segur és que surti un govern amb majoria absoluta, i al Partit Popular el senyor Jorge Fernández, i això és un fet objectiu, no penso valorar-ho, diu primer reformes i després ja en parlarem del pacte fiscal. Això és el que està dient el paper a Catalunya, i el Cercle d'Economia ha dit el mateix. O sigui, que unitat...
El senyor Piqué, vols dir?
No, Pilar, ho sento. És el senyor Piqué, que és el president del Cercle d'Economia.
El senyor Piqué no ha dit això, Toni.
Remata la
pregunta. El senyor Piqué, senzillament, va fer que Catalunya desapareixés del mapa.
Bueno, a veure...
És a dir, no existia.
Pilar, o sigui, anem a veure. Jo estic intentant ser objectiu. O sigui, no estic valorant el que diu el Cercle d'Economia, ni estic valorant el que diu el PP. Jo dic que és el que diuen. Llavors, pinya, senyora presidenta, no hi haurà. Llavors... com es farà, diguem, aquesta partida d'escacs?
Jo per això apel·lo a la unitat. Si no, bueno, sempre hi ha el joc de majories i de minories i ja en parlarem. Però tant de bo que en un tema com el pacte fiscal, que en el País Basc o en Navarra mai ha sigut un problema entre els partits, ni d'una banda ni de l'altra, sinó
ni
que tothom...
Tampoc, està...
Exacte, ni d'una banda ni de l'altra, perquè aquí ha de ser aquest problema. Per tant, potser el senyor Jorge Fernández Díez està fent el discurs que ha de fer, que per una altra banda li diré que també és positiu que el Partit Popular no hagi dit un no claríssimament a parlar-ne, quan en canvi en l'àmbit estatutari l'havia fet. Per tant, jo crec que hem d'esperar, que lògicament els processos electorals comporten determinades maneres d'actuar i de parlar que no són els reals, i que a partir del 20 de novembre ja en parlarem.
Anem acabant. Presidenta del Parlament, Núria de Gispert, el Parlament ha de reprovar Gregorio Peces Barba?
Les reprovacions i depenen no dels grups o en aquest cas de la Junta de Portaveus. Jo crec que no. Jo crec que no hem de reprovar. Jo crec que, des del meu punt de vista, això cada grup decidirà el què o proposarà el què, que no ho sé perquè no tinc ni idea. Jo crec que potser el silenci en aquest cas és el millor.
O potser, senyora...
El seu cap de files, Josep Antoni Duran i Lleida, ha patit en carn pròpia una reprovació per una cosa
que no
molt
té
menys
res a veure. No té res a veure.
És molt menys, és a dir, sí, sí. Qüestionar el PER o què fan amb el PER és una cosa i qüestionar els bombardejos de Barcelona és una altra. Catalunya sempre ha de quedar callada en silenci per no...
No, callada no ha estat, perquè jo crec que...
El Parlament.
El Parlament, ja li dic que no ho sé, que depèn dels grups i depèn del mateix Parlament, per tant, del seu conjunt. No ho sé si algú proposarà o decidirà o no. El Parlament és un Parlament molt divers. Per tant, dubto que en un cas com aquest hagi unanimitat, dubto.
Però, presidenta, sí. Jo, la meva mare recorda el seu bombardeig a Barcelona. És a dir, no estem parlant de llibres d'història. La meva mare recorda què feien quan arribaven els bombardeig, com se'ls ficaven a sota els metros, bueno, els subterranis... Com me'n recordo que m'explicava...
La missió italiana va bombardejar, per exemple, Granollers un dia de mercat per veure com responia la gent, per fer una mena d'estudi.
D'estudi. A mi recordo com la mare m'explicava que tenien una veïna que tenia que no podia moure's i llavors no la podien baixar en el subterrani, la deixaven sola en tota l'escala i se n'anaven tots, era petitona, en fi. Vull dir que estem parlant d'una cosa que té a veure amb la memòria més intensa i més emotiva. Jo no sé si hem de reprovar el personatge, que potser ni tan sols mereix una cosa tan important com aquesta, però potser un gest en record de les víctimes dels bombardeigs, que és una forma, d'alguna manera, de reprovar el personatge, potser sí.
Potser sí.
I aquí sí que jo, ho he de dir públicament, lamento profundament l'enorme silenci del Partit Socialista amb aquest tema. Obrero Espanyol. Perdona, que el senyor Montilla va fer el que havia de fer. No vull equivocar-me gens ni mica. Lamento profundament que els grans líders del PSOE, començant amb el senyor Rubalcaba, no hagin estat a l'alçada amb una vergonya com aquesta.
I respondre de manera directa.
En canvi, he de dir que el senyor Montilla ha estat molt bé.
Jo crec que el senyor Peces Barba va pixar fora de test, com normalment es diu.
Sí, però les vegades que ha anat demanant perdó empitjorant.
Perquè anem a veure, es va esquitxar les sabates, pots dir-ho. No és que pixés fora de test.
Jo dic una cosa, això com a conversa de bar, mira, ni fu ni fa. Però en un foro com el que estava parlant el senyor Peces Barba, desconeixent la història, perquè, o sigui, a més, la miopia d'aquest senyor, quan parlava de l'aixecament aquí a Catalunya, que primer va ser una revolta social molt important per les desfetes que estaven fent les tropes del rei, que estaven lluitant contra França,
Catalunya
va entrar en el conflicte, o sigui, en el recolzament de França.
Però
anem a veure, el senyor Peces Barba, escolti, mira, que es dediqui a una altra cosa, que es retiri, que ja potser...
I a sobre diu que tenim la pell fina.
Senyor Bolaño porta també el rellotge una mica endarrerit, senyor que porta un rellotge molt bo. Moltes gràcies per haver vingut.
Jo n'emporto.
Marius Carol, moltes gràcies per haver vingut.
No, el Marius porta un rellotge bon com Déu mana. És que tu sempre estàs a punt.
És que és un senyor, és un gentleman.
Que sempre està a punt.
No són ràpids ni per acomiadar.
I el Paco, com el portes?
I tu què saps pel que són ràpids?
Quan un porta... Paco Maruenda, des de Madrid, moltes gràcies. Bon dia. Marius, bon dia.
De veritat que sou ràpids en això, no espereu que no, eh?
Pilar Rahola, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Fins dilluns que ve. Presidenta, moltes gràcies, ha estat un honor tenir-la al món a RAC1.
A vosaltres, veig que esteu divertits, eh?
Sí, no ho sap.